De nou aquest cap de setmana ve marcat per les castanyades que se celebren arreu. Aquestes, juntament amb altres activitats culturals, seran les protagonistes de l'informatiu cultural de Ràdio 90 que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Actes del centenari de l'arribada del tren a Olot i obertura de l'exposició Records per a la memòria, la pagesia. Desena edició dels Premis Trabucaire i del tercer memorial Ramon Sala i Canadell. Campanya de recollida d'aliments. Aquest diumenge, espectacle de rialles i projecció de la pel·lícula Giannini i sus mujeres a la Filmoteca. Castanyada al barri de Pequín, festa major de Beget i ballada de sardanes i castanyada a Besalú. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols, avui ens parlarà sobre els MP3. Després, la Núria Pascal ens acostarà les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Actes del centenari de l'arribada del tren i inauguració oficial de la línia ferroviària Olot-Girona. Per aquest cap de setmana i dins la programació iniciada la setmana passada, hi ha previstes les activitats següents. Aquest dissabte 5 de novembre, inauguració de l'exposició Documents i fotografies de la vida del nostre carrilet d'Olot, a la capella de Sant Ferriol. Inauguració també de l'exposició 100 anys de vida olotina a la plaça Mercat. I presentació del número 8 de les Garrotxes, dedicat al tren d'Olot, a la casa Trinxeria a partir de les 6 de la tarda. El diumenge 6, al pati de la residència Santa Maria d'Altura, d'11 del matí a 1 del migdia, activitat familiar, pinta el tren d'Olot i joc de maniobres. Del 5 al 27 de novembre es pot visitar el segon pis del castell de Jovinyà, a Sant Joan les Fonts, l'exposició de l'Associació d'Amics Col·leccionistes de la Garrotxa titulada Records per a la memòria, la pagesia. Es tracta d'un recull d'eines i objectes relacionats amb el món del pagès. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia i els dissabtes i diumenges de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. L'entrada és lliure. L'entitat Amics de l'Alta Garrotxa ha programat per al dissabte 12 de novembre l'acte de lliurament dels Premis Trabucaire, que arriben a la desena edició, i del tercer memorial Ramon Sala i Canadell. Les distincions s'otorguen, com se sap, a aquelles persones que han sobresortit per la seva estima, el seu treball i la seva vinculació a l'Alta Garrotxa. Els distingits amb el Premi Trabucaire d'enguany són Llorenç Callís i Vila, Joan Domènech i Moner i Francesc Xavier Muñoz i Trias. Pel que fa al memorial Ramon Sala i Canadell, que fins ara han rebut el doctor Joaquim Agustí i l'historiador Josep Murlà, en aquesta edició es lliurarà a Olot Televisió. L'acte d'entrega d'aquests guardons s'efectuarà en el decurs d'un sopar al restaurant Can Suro de Montagut, que començarà a 8:45 del vespre. El preu del tiquet és de 22 euros per persona i les reserves s'han de fer el més aviat possible trucant al telèfon 972 26 02 34. 972 26 02 34. El Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, junt amb Càritas Garrotxa i la col·laboració d'altres entitats, han programat de cara al Nadal una recollida d'aliments per tal de fer front a la crisi que pateixen moltes persones. El grup de diàleg interreligiós d'Olot, format per les parròquies de Sant Esteve, els evangelistes, la comunitat musulmana i els sikhs, també hi col·labora. Per aquest motiu, les parròquies olotines han fet una crida a tots els que hi vulguin participar. La recollida d'aliments es farà el dissabte 26 de novembre a tots els supermercats de la ciutat. Per a dur-la a terme calen molts voluntaris que aquest dia puguin disposar de temps. El divendres 11 de novembre a les 7 del vespre hi haurà una reunió dels voluntaris al Col·legi Cor de Maria per tal d'assignar-los la tasca a fer. Per aquest diumenge, 6 de novembre, hi ha anunciat l'espectacle de pallassos Tortuga, l'illa d'Entresot, de la companyia La Pera Llimonera, inclosa dins la programació de rialles d'aquesta temporada. La llegenda explica que Tortuga és una illa on hi ha un gran tresor que mai ningú no ha pogut trobar. Expliquen que és plena de monstres terribles i d'encanteris perillosos, i tothom sap que molts vaixells hi han anat, però cap d'ells no ha tornat. L'espectacle començarà a les 5 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. En sessió de la Filmoteca hi ha programada per al dimarts de la setmana vinent, 8 de novembre, la pel·lícula Gianni y sus mujeres, de Gianni Di Gregorio, realitzada a Itàlia aquest 2011 i que té una durada de 90 minuts. Una comèdia divertida que, malgrat tot, presenta uns continguts de fons menys lleugers del que al principi podria semblar. Gianni és un home que ja està a la cinquantena, prejubilat, que està envoltat de dones velles i castradores que influencien de manera fonamental la seva vida. La mama, l'esposa, la filla, la veïna irresistible i l'antic amor. Un personatge entre el desig del pas del temps i l'amargor del qui se sap atrapat per un ideal masculí en un país on el mascle ha de ser satisfet quasi forçosament per la vida alegre de l'altre sexe. La projecció es farà al Teatre Principal d'Olot a les 9 del vespre. Es projectarà en versió original en italià amb subtítols en castellà. Aquest diumenge, 6 de novembre, es farà una castanyada al barri de Pequín d'Olot. A 2:15 del matí hi haurà campionat de truc amb premis per a tots els participants. A les 2 del migdia es farà el dinar popular. A 4:45 de la tarda, sardanes, cançons populars interpretades per el grup La Gresca, del casal de la gent gran, i ball, amb castanyes i vidols per a tothom. Tots aquests actes es faran al pavelló Firal i els organitza l'Associació de Veïns de Pequín. També aquest diumenge, 6 de novembre, l'entitat local Foment de la Sardana de Besalú durà a terme la Diada del Soci i farà també una castanyada. A les 5 de la tarda, a la plaça de la Llibertat, es tocaran sardanes amb la cobla La Principal de Porqueres i es farà la castanyada oberta a tothom. La Festa Major del poble de Beget, a l'Alta Garrotxa, tindrà lloc aquest cap de setmana. Aquest dissabte, 5 de novembre, a les 11 de la nit, al local de la Rectoria, hi haurà ball amb el grup Amadeu i companyia. Per al diumenge dia 6, a 12:15 del matí, es farà una cercavila pels carrers del poble i tot seguit, a les 12 del migdia, es dirà un ofici solemne a l'església parroquial en honor de la Divina Majestat. Seguidament, a la sortida es tocaran tres sardanes a càrrec de la cobla La Principal d'Olot.
La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens parlarà sobre els MP3 i de la revolució que han provocat des de la seva aparició.
Abans, l'amant de la música es comprava un disc de manera periòdica, setmanalment, mensualment, trimestralment, segons les possibilitats econòmiques de cadascú. Els que no teníem gaires diners solíem gravar-nos cintes de casset. De jovenet, quan anava a casa d'algú, sempre em fixava en la seva discografia. Cada família solia tenir entre 30 i 50 discos de vinil com a màxim, amb un aparell gros de tocadiscs més l'amplificador. A casa meva considero que érem una excepció, doncs teníem uns 250 discos quan jo tenia uns 10 anys. Però tot això ens ocupava 4 lleixes i 2 calaixos d'una habitació, comptant els discos, cintes de casset i l'equip de música. L'espai abans tenia un cost baix, però ara ja és molt car. Si mirem una mica la història, hi va haver un moment que les companyies discogràfiques que editaven vinils i cassets van apostar per un nou format digital més resistent creat per Sony i Philips, que reduïa molt l'espai tant del reproductor com del format òptic que contenia la música. Estem parlant del CD o el compact disc. A partir de llavors, tot LP passava a dependre de la capacitat màxima d'aquest format, que eren 74 minuts. Aquest minutatge eren uns 700 megabytes. I de fet, avui en dia aquest format és encara el que comercialment es ven a les botigues, juntament amb els DVDs. Però el 1995 va aparèixer un format de compressió d'àudio anomenat MPEG Layer 3, o de manera escurçada, MP3. Aquest nou format seguia una mica la filosofia de compressió d'imatge JPEG, però en àudio, i eliminava tot el contingut sonor que l'orella humana era incapaç d'escoltar. D'aquesta manera, la capacitat que es guardava en els 700 MB d'un CD era la mateixa, però augmentava el minutatge, que es podia guardar en ell una relació de 11 a 1. O sigui, que en un sol CD, en MP3, hi cabien 11 dels antics LPs. Aquesta reducció va donar ales als usuaris d'ordinador, ja que no era necessari guardar la música en casset, sinó que es podia mantenir una còpia en MP3 a l'ordinador i aquell fenomen anomenat deixar discos als amics passava a la història. Directament es copiava els arxius MP3 als amics i llestos. El ventall de possibilitats es va ampliar exponencialment arreu del món. Quines eren les raons? N'exposem quatre. Punt 1. Les còpies de la música original pràcticament no tenien pèrdua de qualitat. Punt 2. Els preus dels CDs verges baixava degut a la demanda. Punt 3. La baixa capacitat de cada arxiu MP3 permetia transmetre aquest tipus de música a través d'internet dels anys 1995 al 2000, el qual era de relativa baixa velocitat i a nivell d'usuari encara anàvem amb mòdems, i les descàrregues eren eternes. Punt 4. L'aparició de les memòries flash, que serien la base dels posteriors reproductors MP3 que avui en dia tots coneixem. Internet, com hem dit, hi va ajudar. Va començar a aparèixer programes de descàrrega de música trencant fronteres. Els més revolucionaris van ser Napster i Audio Galaxy. Eren bons temps per al melòman, que veia que podia ampliar la seva discografia sense pràcticament consum d'espai en els seus prestatges. Tot anava o en CDs o a dins del disc dur de l'ordinador. I com la llei del pèndol, si hi havia bons moments per a uns, també hi havia mals moments per a uns altres. Les discogràfiques, aquelles empreses que ingressaven més del 60% de les ventes dels discos a costa de promoció, producció i gravació, veien que a partir de llavors no veien ni un duro. Per això hi va haver una gran persecució legal a Napster, obligant a tancar tots els servidors de descàrrega. Però ja havien deixat tastar el caramel als usuaris d'internet, aquells que se les enginyen totes per a gaudir d'una llibertat sense límits. I arrel d'això es varen crear els programes com l'Emule o el BitTorrent, que directament compartien la música d'usuari a usuari sense guardar la música a cap servidor de descàrrega. Amb aquests programes, qui els descarregava coses també havia de compartir la seva biblioteca, una idea que s'arrelava a un buit legal i que treia de polleguera a les discogràfiques, que no van tenir més remei que crear societats com les GAE, amb forts contactes polítics, capaços per fer canviar les lleis d'un país. I l'única arma que van tenir va ser aplicar dues lleis molt contundents. La primera, aplicar un impost sobre els CDs com a cànon de còpia d'un original, tal com havien fet en el passat amb les cintes de casset. La segona, començar a aplicar un pagament a tota ràdio, discoteca, bar, restaurant, oficina o persona física que reproduïa música en públic, com a dret d'autor del músic que ho va composar. Avui en dia encara existeix polèmica amb aquestes dues lleis, doncs hi ha qui considera que vulnera els drets de cada persona de poder compartir la música que li agrada amb altra gent. Però la llei diu que el propietari d'un CD original té dret a fer una còpia, en el format que sigui. I els músics, aquells que realment són els que composen i que es podien veure afectats amb tot aquest canvi? Doncs evidentment que s'han vist afectats, fins a tal manera que avui en dia tan sols els grans grups i músics consolidats es poden permetre el luxe de viure de la música. La resta fan més l'agost amb gires en directe, publicitat o merchandising que no amb ventes de discos. Seguint amb els MP3, la reducció de les capacitats va permetre guardar molta música en un sol CD. Però aquest format òptic també tenia costats negatius. Doncs els reproductors havien d'estar en llocs molt estables per a que el lector làser no saltés de pista. I amb això varen aparèixer els primers reproductors MP3 amb memòria interna flash. Primer eren de poca capacitat, però de mica en mica van anar creixent i permetien guardar més música. No va ser fins a la irrupció dels reproductors pioners de Creative i, sobretot, Apple, amb el seu iPod, que es van estandarditzar de manera general, fins a tal punt que ara la gran majoria de telèfons mòbils ja disposen del seu propi reproductor de MP3. I les discografies personals de cadascú? Doncs avui en dia disposem d'una discografia legal o il·legal que no haguéssim pensat que podíem tenir mai. El disc dur del nostre ordinador està replet de gigabytes en MP3 i ja necessitem bases de dades que ens gestionin el que volem sentir. Els equips de música, aquells que fa 20 anys anomenaven torres d'alta fidelitat, també s'han reduït de mesura, i en un parell de pams cúbics tenim un senyor reproductor de música que conté els baffles, ràdio i reproductor de MP3. Contínuament apareixen noves aportacions que consoliden aquest format MP3 al ser l'estàndard del segle XXI. Exemples. Pràcticament tots els aparells de car àudio permeten l'entrada externa de reproductor de MP3. Les ràdios no han perdut pistonada i amb l'aparició del podcast, aquells talls d'àudio de programes que es permeten descarregar d'internet i escoltar en diferit s'han posat també a la roda del tren del futur. Grans webs musicals també aposten per aquest format per oferir comercialment els seus productes, tals com Spotify. I també els grans magatzems de venda de LPs han hagut d'adaptar el sistema per adaptar-se als nous temps, permetent la venda d'arxius en MP3 directament a l'usuari. I és que els temps canvien, i nosaltres formem part dels temps escrivint la història domèstica.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia, oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90. Tornem una setmana més amb la secció de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana. Aquesta setmana, abans de començar a parlar-vos de les efemèrides, us volem fer un petit avançament d'una novetat al respecte de l'agenda i la nostra ciutat. Ja hi ha data posada per la presentació de l'agenda aquí a Olot. Serà el proper dissabte, dia 19 de novembre, el dia abans de les eleccions, el dia de la jornada de reflexió, i serà com una tarda molt especial en què la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana d'Olot s'ha posat d'acord amb IDESGA i amb el col·lectiu d'Indignats de la Garrotxa per fer tota una tarda que convida a la reflexió crítica, sobretot emmarcant-ho dins la jornada que és una jornada de reflexió, i es faran xerrades crítiques i reflexives amb el tema de la participació de ciutadana, de la democràcia que tenim, de la democràcia que volem, una mica el que sempre diem de l'agenda, que és només una excusa per convidar a la reflexió i veure les coses d'una altra manera més crítica. Doncs anunciar-vos ja que el proper dissabte, dia 19, guardeu-vos-ho a la vostra agenda, al llarg de tota la tarda hi haurà diferents activitats, això, per celebrar la jornada de reflexió, fent una reflexió activa i lligant moltes entitats de la Garrotxa i unint esforços, que és el que toca fer en els moments actuals. Molt bé, doncs després d'aquest petit avenç, la setmana que ve ja us n'explicarem més coses i us detallarem el programa d'aquesta jornada per la reflexió, fem un petit repàs a les efemèrides que hi hauran durant els propers dies, que es commemoren durant la propera setmana i que des d'aquí us volem destacar. Comencem amb una efemèride per aquest dissabte, dia 5 de novembre. Tal dia com aquest, però de 1952, va néixer l'ecofeminista Índia Vandana Shiva, una de les veus més respectades dels moviments antiglobalització. L'endemà, el dia 6 de novembre, es commemoren anys, concretament va ser el 1866, quan hi va haver el decret imperial número 3275, que alliberava els esclaus de la nació que estiguessin disposats a defensar el Brasil a la guerra contra el Paraguai. Un alliberament d'esclaus a canvi d'anar a la guerra, en aquest cas. També el 6 de novembre és la festa islàmica del sacrifici Eid al-Adha. També és el Dia Internacional de l'ONU per la prevenció de l'explotació del medi ambient en la guerra. Continuem. El dia 7 de novembre es commemoren també dos fets importants. El primer va tenir lloc el 1917, quan va triomfar la insurrecció obrera i camperola a Rússia i va començar la primera experiència de construcció del socialisme al món, el que va ser durant molts anys la URSS i una experiència d'organització estatal comunista. Una cosa també per reflexionar en aquests dies, quan el capitalisme sembla l'única opció viable per organitzar-nos, en recordem que tal dia com dilluns que ve, dia 7, va començar la insurrecció obrera i la primera experiència. També un 7 de novembre, però en aquest cas uns quants anys més tard, 1962, va morir Eleanor Roosevelt, activista pels drets humans i primera dama dels Estats Units. El 8 de novembre es compleixen anys de la revelació dels cupolers i el Chichunchelles contra els espanyols a Yucatán. Va ser l'any 1546. El dimecres també tenim dues efemèrides per destacar. La primera, del 1938, va ser la nit dels vidres trencats. Va començar la violència antisemita a Alemanya. Una nit que els que haguem estudiat història, ni que sigui a l'institut, ens pot sonar molt i un fet important en la història nazi. Relacionat amb el mateix país, amb Alemanya, però uns quants anys més tard, el 1989, un 9 de novembre, va caure el mur de Berlín, una imatge que segurament tots tenim, tots recordem d'haver-la vist per la televisió no fa pas tant temps. I acabem el repàs de les efemèrides amb el dijous 10 de novembre, que tenim quatre fets a destacar. El primer va tenir lloc el 1483, va néixer Luther a Alemanya. Uns quants anys més tard, el 1969, el govern brasiler va prohibir la publicació de notícies sobre indis, guerrilla, moviment negre i contra la discriminació racial. També un 10 de novembre, però de 2004, la Comissió Nacional sobre la Tortura va lliurar al president de Xile el testimoni de més de 35.000 víctimes de la dictadura de Pinochet. És una de les altres efemèrides a l'entorn de les dictadures llatinoamericanes que recordem sovint en aquesta secció. I acabem les nostres efemèrides per aquesta setmana amb una d'astronomia d'aquestes que també ens agrada destacar. Aquest dijous, 10 de novembre, tindrem lluna plena a 9:15 a les 8:16 de la tarda a Taure. Doncs a tots que gaudiu molt d'aquesta lluna plena, que gaudiu de la propera setmana, i ens tornem a escoltar la propera setmana, el dissabte que ve, quan us portarem més informació d'aquesta presentació de l'agenda llatinoamericana a Olot, on esperem veure-us a tots. Fins llavors, molt bona setmana, com hem dit.
I acabem amb l'actualitat excursionista d'aquest cap de setmana. La secció dels grans i la secció dels joves del Centre Excursionista d'Olot tenen programada per aquest diumenge, dia 6 de desembre, una anada al Coma Negra i al Puig de les Bruixes. Més informació i detalls al telèfon 972 26 06 75. 972 26 06 75. Fins aquí el nostre informatiu. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adeu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.